L'informatiu de Mutel. Informació diària i de la Terra de l'Ebre. Quatre comarques, 52 pobles. El recull diari de l'actualitat a les Terres de l'Ebre. L'informatiu de Mutel.
Molt bona tarda. Els donem la benvinguda a l'informatiu de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre. Els parla Tomàs Ginestra i Villar. Avui dimecres, en dia 9 de novembre, destacarem... Oberta la convocatòria del programa Líder al Baix Ebre i Montsià, que preveu repartir 1,35 milions d'euros en ajuts. El Partit Popular de Santa Bàrbara demana que es condoni el tribut de rústica a la pagesia local. Les cooperatives agràries s'alien amb una empresa de recerca per a desenvolupar tecnologies agroalimentàries sostenibles. Govern, Infosa i FECSA es reuneixen avui dimecres per conèixer el projecte definitiu i el cost de les obres del soterrament de la línia elèctrica del Trabucador. Aquestes i d'altres notícies ara al nostre informatiu. El Consorci per al Desenvolupament del Baix Ebre i el Montsià ha obert la convocatòria per poder optar als 1,35 milions d'euros previstos aquest 2011 en ajuts del Programa Europeu per Finançar Activitats Econòmiques del Territori. Les subvencions, que segons en remarca l'ENS, tenen per objectiu dinamitzar l'economia, crear ocupació, fomentar la iniciativa privada i generar riquesa, tenen com a destinataris potencials persones físiques o jurídiques amb ànim de lucre de les dues comarques que realitzin alguna activitat econòmica, tant si és de nova creació com d'ampliació o de millora. Queden exemptes el nucli de Tortosa i municipis costaners. El termini de presentar sol·licituds acaba el 30 de novembre. Els interessats, per exemple, podran sol·licitar ajuts per a la creació i desenvolupament de microempreses, millora de processos de transformació i comercialització dels productes agraris i foment d'activitats turístiques. Els tipus d'ajuts subvencionen un màxim del 35% del cost total de la inversió, amb un límit de 200.000 euros. El president del Consorci, Lluís Soler, va destacar l'impuls que poden suposar aquests ajuts per al teixit econòmic del territori, tot subratllant que l'ajuda a la iniciativa privada esdevé un factor clau per a la recuperació econòmica del Baix Ebre i Montsià.
Serveis informatius de Mute.
Josep Roig, des de la Plana Ràdio, ens informa avui que el Partit Popular de Santa Bàrbara demana que es condoni el tribut de rústica a la pagesia local. Els populars planers creuen que seria un bon complement a la moció de suport al sector oleícola aprovada per unanimitat al darrer ple. Josep Roig.
En el torn de precs i preguntes de la darrera sessió plenària celebrada a Santa Bàrbara, el Partit Popular va demanar a l'equip de govern, de majoria convergent, que condonés les contribucions de rústica a la pagesia del municipi. Xavier Boqué, portaveu popular al nostre ajuntament, justificava el seu prec proposant-lo com a complement a la moció de suport a la pagesia que s'havia aprovat per unanimitat de tots els grups en el mateix ple, donada la greu situació econòmica que està patint el camp ebrenc. Boqué afegia també que ja existia un precedent en aquest sentit, quan, essent alcalde Josep Bertomeu, es va prendre una mesura similar. Escoltem Boqué.
Acabàvem d'aprovar una moció de situació... Situació que està vivint el sector de l'oli al Baix Ebre i al Montsià, i que més, i tenint en compte que ja hi ha uns precedents, en Bertomeu ja ho va fer un any, que menys que això, no? Vull dir, és més raonable això que no altres actuacions que es volen fer aquí al poble, que són d'altres plens, que ja en parlarem, però crec que seria millor, per exemple, això, de condonar-lo, l'impost de rústica.
La proposta del regidor popular és que renunciï als tributs per rústica per una temporada o dos, tenint en compte que els efectes de la perllongada sequera que acabem de passar no se sap com poden acabar afectant les collites del proper any.
Crec que seria millor, per exemple, això, de condonar-lo, l'impost de rústica per un o dos anys, o aquests anys, perquè, bueno, de totes formes, d'esta sequera, ara estem parlant de la collita, però s'ha de veure si l'arbre s'ha pogut veure afectat, si això afectarà a la collita de l'any que ve o de la dintre de dos anys. No se sap els anys que afectarà. O sigui, el motiu és aquest. Vull dir, si per una part estem aprovant una moció de recolzament i per l'altra, doncs, bueno, els pagès li siguin pegant clatellada, doncs no és normal.
El plenari de Santa Bàrbara, com hem dit, va aprovar a finals del mes passat una moció de suport al sector de l'oli de les comarques del Baix Ebre i del Montsià. Una moció presentada per les diferents cooperatives que aixopluguen els seus olis baix aquesta denominació territorial i que, en síntesi, vol reivindicar el paper i la importància del sector primari en l'economia dels pobles agrícoles per fer arribar i donar a conèixer a l'administració els moments crítics que està vivint el camp i especialment els productors oleícoles.
Gràcies, Josep, i continuem amb el tema de l'agricultura. Desenvolupar tecnologies que facin sostenible la producció agrícola és l'objectiu del conveni que van signar ahir dimarts la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya amb l'IRIS, una empresa d'investigació dedicada a desenvolupar eines per a la sostenibilitat. Entitat i firma sondegen camps de col·laboració que van des de l'aplicació de l'òptica al control de la germinació del blat fins al desenvolupament de maquinària. Ja han començat un projecte. L'IRIS desenvolupa amb l'ajuda de la Universitat Politècnica de Catalunya i de la Unió Europea una tecnologia que permet als arrossaires estalviar aigua a l'hora de reduir la salinitat dels arrossars. L'aprovarà als arrossars del Montsià gràcies a un acord amb la Càmera Arrossera. Controlar la salinitat de l'aigua als arrossars és important per protegir la collita i molts cops, mancats d'instruments exactes, els agricultors la controlen de forma aproximada. Això fa que de vegades gastin massa aigua quan irriguin els seus camps per tal de reduir aquesta concentració de sal. Per això, IRIS, una firma amb socis catalans i irlandesos, està desenvolupant una eina que permeti mesurar exactament la salinitat dels arrossars. Onach McNerney, directora de l'empresa.
Que actualmente los agricultores están intentando controlar la salinidad introduciendo agua dentro de los campos. Hay una tendencia, si hay una falta de información, de añadir más agua. Es mejor andar largo que no corto. Entonces, lo que haremos nosotros es desarrollar una instrumentación, un sistema que aportará un conocimiento más preciso sobre el contenido de sal dentro de los campos. Así, solo se tendrá que introducir el agua necesaria.
Això aportarà informació exacta als arrossaires que podran aportar la quantitat d'aigua necessària. Només això permetrà estalviar en el cultiu de l'arròs. Es tracta d'una tecnologia que s'està desenvolupant amb el suport de la Universitat Politècnica de Catalunya i d'una universitat grega i amb l'ajuda econòmica d'un fons europeu d'innovació. El projecte d'investigació costa poc menys d'un milió d'euros. IRIS col·labora amb empreses turques, irlandeses i italianes i preveu tenir acabat el projecte en dos anys, però abans caldrà provar els instruments i ho faran al Montsià, així com a Sevilla, Grècia i França. La companyia ha signat un acord amb la Càmera Arrossera per provar la tecnologia als arrossars del Delta. En dues o tres produccions s'instal·laran a partir de l'abril uns sensors que enviaran dades a un aparell central que mesurarà els índexs de salinitat i els traduirà de forma que els pagesos els puguen interpretar fàcilment. En la reunió celebrada ahir del Consell de Direcció de l'Administració Territorial, el delegat del Govern a les Terres de l'Ebre, Xavier Pallarès, va informar de la reunió avui de representants del Govern amb l'empresa Enfosa i de l'elèctrica Fecsa Endesa per tractar del projecte de soterrament de la línia elèctrica del Trabucador. Des de Ràdio Ràpita, Núria Subirats ens informa.
Representants del govern de l'empresa Infosa que gestiona les salines de la Trinitat i de la companyia elèctrica Fecsa Endesa s'han reunit aquest matí a la seu de la delegació del govern a les Terres de l'Ebre on s'ha presentat el projecte executiu definitiu per al soterrament de la línia elèctrica de la platja del Trabucador. L'anunci d'aquesta reunió el va fer ahir el delegat del govern a les Terres de l'Ebre, Xavier Pallarès. Amb la presentació del projecte executiu, totes les parts podran conèixer el cost final de l'actuació. Segons l'acord pactat prèviament i que s'ha de ratificar amb la signatura de diversos convenis, el govern català assumirà un 20% del cost de l'obra, un 10% a càrrec del Departament d'Empresa i Ocupació i un altre 10% per part d'Agricultura, mentre que el 80% restant l'aportaran a parts iguals Infosa i la companyia elèctrica, ho explica el delegat del govern a les Terres de l'Ebre, Xavier Pallarès.
Com sabeu, el tema de la platja del Trabucador fa 10 anys que no es posaven d'acord. El problema persistia no acabàvem de trobar la situació com quedava, qui pagava i com ho gestionàvem. Finalment ja s'ha solucionat, tal com us vam anar informant en algunes rodes de premsa que han fet. Finalment demà hi ha la reunió definitiva aquí a la delegació del govern per part d'Infosa, per part de l'empresa, i hi haurà un conveni, com sabeu molt bé, que per part de la Generalitat ens fem càrrec del 20%. El 10% se'n fa càrrec del Departament d'Empresa i Ocupació, el 10% se'n fa càrrec del Departament d'Agricultura i Medi Ambient, i la resta a parts iguals entre FECSA i les Salines.
Pallarès recordava ahir que l'execució de l'obra permetrà solucionar els problemes d'accidents, alguns mortals, que l'actual línia ha provocat, especialment quan els temporals de Llevant i el moviment de l'Isme han deixat la infraestructura dins del mar. També se solucionarà així l'impacte visual que la instal·lació elèctrica genera en aquest espai natural.
Gràcies, Núria. Un altre dels temes abordats en la reunió del Consell de Direcció de l'Administració Territorial de la Generalitat a les Terres de l'Ebre va ser que les obres per adaptar l'antiga comissaria dels Mossos d'Esquadra del barri de Ferreries perquè pugui acollir el jutjat del social de Tortosa començaran finalment aquest dijous, segons el delegat del govern a les Terres de l'Ebre, Xavier Pallarès. Tot i que inicialment el trasllat s'havia d'efectuar aquest octubre, les negociacions amb diferents administracions implicades van obligar a ajornar-lo fins a principis del 2012. Les actuacions d'adaptació de les dependències dels Mossos a Tortosa tindran un cost d'entre 70.000 i 80.000 euros i s'allargaran durant unes 6 setmanes, segons va precisar el delegat.
Les obres comencen dijous, per tant, esta setmana comencen les obres. Està previst que aquestes obres duren durant 6 setmanes. Vol dir que a principis d'any tot el tema del jutjat de lo social passarà ja definitivament a la caserna dels Mossos. Donarem contingut a un edifici que al seu moment, propietat de l'Ajuntament, ha quedat en desús i es podrà utilitzar per al jutjat de lo social.
La mesura es va adoptar per solucionar temporalment els problemes de saturació de l'espai que pateixen els actuals jutjats, mentre que no es construeix el nou Palau de Justícia, una obra que les retallades pressupostàries i la crisi podrien posposar durant anys. Segons Pallarès, tant el consistori com el Departament de Justícia havien apuntat inicialment que el trasllat s'efectuaria aquest mes d'octubre, un termini que no s'ha pogut complir pel retard de les negociacions i modificacions dels convenis entre el mateix Ajuntament, el Departament d'Interior i el de Justícia.
Serveis informatius de Mute.
Des d'Amposta Ràdio, Manel Ramon ens informa avui que s'estan portant a terme a la capital del Montsià unes jornades d'assessorament i simulacres inclosos en el Pla d'Emergències Nuclears de Tarragona. Manel Ramon.
Doncs així és, Tomàs, parlant d'energia nuclear, cal recordar que aquests dies s'està celebrant a Amposta tot un seguit de cursos i informació per tal de previndre, en cas de que així fos necessari, un possible accident nuclear. Cal recordar que Amposta és seu d'una de les estacions de descontaminació municipals del territori i, per tant, es farà, com es ve fent de manera habitual, doncs un simulacre del que és el que haurien de fer tots aquells que estan involucrats en un possible accident nuclear, parlant des de la policia local de la ciutat, també la brigada, els mitjans de comunicació, etc. Així ens ho explicava el regidor de Governació de l'Ajuntament d'Amposta, Josep Garriga.
Solament és una actuació sense gens, evident. No és diguem-ne, un simulacre total. Simplement els actuants, tots aquells elements de la població que estan dins del PAMEN, que és el Pla d'Emergències Nuclears Municipal, fem un reconeixement, un curset teòric primer i demà serà dimarts, serà un curset pràctic. En tenim la ECD d'Amposta, que és l'estació de classificació i descontaminació. Està, com tots sabem, està ubicada al pavelló d'esports i allà es farà una petita pràctica de com s'actua en el cas de que hi hagués una emergència, perquè volem estar actualitzant-ho i que la gent pues, sàpiguen el que han de fer tots aquells que han de participar en aquestes tasques que ojalà mai en la vida i segurament que mai serà que s'hagin de portar a la pràctica, però haurem de tindre una certa praxis de com se faran les coses.
En les paraules de Josep Garriga, regidor de Governació, cal recordar que més de 30 persones han participat en aquests cursets que, com deien, finalitzen avui en dimecres amb aquesta jornada que es realitzarà al pavelló d'esports municipal on es troben les dutxes en un possible cas de descontaminació.
Gràcies, Manel, i continuem en matèria nuclear. L'accident de la central nuclear de Fukushima al Japó va desencadenar la revisió dels sistemes de seguretat i la solidesa de totes les centrals nuclears europees. Les plantes d'Ascó i Vandellòs 2 han dut a terme les proves de resistència estrès test que va demanar l'Organisme Internacional d'Energia Atòmica i va iniciar la redacció d'un projecte de reforç de la seguretat per a les plantes atòmiques catalanes. Per tot, l'Associació Nuclear Ascó Vandellòs 2 ha previst que caldrà un esforç d'inversió en seguretat, tenint en compte que el Consell de Seguretat Nuclear suggerirà, a partir dels informes, les millores que cal fer. El director general de l'Associació de Nuclear Ascó Vandellòs 2, José María Grávalos, explicava quines mesures s'han pres fins al moment per reforçar la seguretat després de l'accident de Fukushima.
Hasta ahora lo que hemos hecho es una serie, sobre todo, unas actuaciones muy enfocadas a revisar diseños, bases de diseños, procedimientos, o sea, reanalizar márgenes para responder a la pregunta que nos hizo el Consejo sobre ese supuesto, ¿cómo se llama?, los estrés test o análisis test de esfuerzo, que no deja de ser un reanálisis, una reevaluación de márgenes de la central. Como primeras providencias siempre se toman algunas actuaciones durante, digamos, de carácter muy limitado, porque en el fondo esto está empezando, ahora mismo le hemos mandado los documento, la información definitiva, la información, el informe final que se dice el 31 de octubre al Consejo, cuando el Consejo lo analice, lo evalúe y nos dé sus respuestas, cuando nosotros podemos de una manera clara y decidida especificar qué tenemos que hacer y en cuánto tiempo tenemos que hacerlo. Lo que pretende es tener capacidad de respuesta bajo cualquier circunstancia. Lo que hemos hecho es mejorar procedimientos para ganar la posibilidad de dar una respuesta adecuada en cualquier circunstancia.
Aquesta inversió també repercuteix en els empleats de les centrals. L'Associació Nuclear Ascó Vandellòs 2 ha posat en funcionament un nou simulador de factors humans on es vol millorar la formació dels treballadors.
Vuitenes jornades gastronòmiques de l'arròs. Vine als restaurants de l'Associació de Restauradors d'Amposta i gaudeix dels menús especials elaborats amb arròs montsià. L'arròs cuinat de maneres ben diferents, arròs com a plat, arròs com a guarnició i l'arròs com a postre. Amb arròs montsià, l'èxit està assegurat. Tots els nostres menús acompanyats dels millors vins de les bodegues Pinort. Vine a Amposta fins el 20 de novembre. Vuitenes jornades gastronòmiques de l'arròs.
Serveis informatius de Mute.
Domènec Ramal, des del Canal Ràdio, ens parla avui de temes que afecten l'atenció al centre d'assistència primària d'Alcanar, un centre que, malgrat la rumorologia de les últimes setmanes, continua sense cap alteració oferint atenció sanitària dia i nit. No és així, Domènec?
Què tal, Tomàs? Bona tarda. Efectivament, des d'Alcanar hem de parlar avui de qüestions que afecten l'assistència sanitària al nostre municipi. El regidor d'aquesta matèria, el regidor de Sanitat a l'Ajuntament d'Alcanar, Joan Roig, ha volgut sortir al pas de la rumorologia que en les últimes setmanes apuntava a les retallades, sobretot en l'atenció nocturna, l'atenció de guàrdia, al centre d'assistència primària de la nostra població. Uns rumors totalment falsos, tal i com remarcava el regidor de Sanitat al nostre ajuntament, Joan Roig. L'escoltem.
Enviar un missatge de tranquil·litat a la ciutadania d'Alcanar pel que fa a les retallades sanitàries. A nosaltres, de moment, no ens han afectat i des de la regidoria i des de l'equip de govern estem lluitant per mantindre els plens servicis del CAP d'Alcanar i la seva continuïtat. La seva continuïtat vol dir que no hi ha retallades pel que fa al servei nocturn de sanitat. O sigui, que la gent pot anar perfectament per la nit al centre de salut, que hi haurà el metge i l'infermera corresponents que els atendran correctament. Nosaltres volem mostrar el nostre compromís per treballar des de l'Ajuntament i en col·laboració amb la resta d'administracions i garantir que no retalli cap servei sanitari bàsic dels quals a dia d'avui es beneficien tots els vilatans del municipi. O sigui que estigui tothom tranquil, que estem en continu contacte amb les administracions competents per a que aquí no hi hagi cap retallada de cap mena i l'estat del benestar continuï com fins ara, és a dir, correctament.
Cal dir que aquestes declaracions venen provocades per alguns fets produïts en les últimes setmanes. Algunes persones que durant la nit havien tingut una urgència mèdica i que, a causa d'aquesta rumorologia, havien esperat d'acudir al centre d'assistència primària quan obri a primera hora del matí. Uns rumors totalment falsos, les guàrdies, per tant, que continuen operatives al CAP d'Alcanar, i de tota manera es recomana sempre, davant qualsevol incidència, trucar al número de telèfon del centre, és el 977-73-1932, o bé al telèfon d'atenció sanitària, al 902-111-444.
L'informatiu de Muter.
Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Lluïsa Bertomeu, des de Ràdio Delta, ens informa avui que el Consell Comarcal del Baix Ebre, el Campus de les Terres de l'Ebre i l'Ajuntament de Tortosa organitzen la sisena diada de la Via Verda al Baix Ebre. Lluïsa Bertomeu.
Aquest diumenge 13 de novembre realitza per sisena vegada el Dia de la Via Verda al Baix Ebre, una diada que està organitzada pel Consell Comarcal del Baix Ebre juntament amb la Universitat Rovira i Virgili i l'Ajuntament de Tortosa, i que anima tothom a recórrer en bicicleta a partir de les 10 del matí els 9 quilòmetres de distància entre el campus de la Universitat Terres de l'Ebre i l'antiga estació d'Aldover. El president del Consell Comarcal del Baix Ebre anima tota la gent a participar en un acte que ha de permetre donar a conèixer encara més el tram de la Via Verda al Baix Ebre, Lluís Soler.
Des del Consell Comarcal del Baix Ebre ja fa molt de temps que estem apostant per un atractiu turístic com és la Via Verda, i el fet de fer el dia de la Via Verda no és més que un moment oportú perquè moltes famílies i molts esportistes de la comarca i d'arreu del territori puguen conèixer pues, este magnífic atractiu que tenim al nostre territori, que és la Via Verda. No? En aquest cas sortirem del campus de la Universitat Rovira i Virgili i Tortosa i la diada, el recorregut en aquest cas, arribarà fins a l'estació d'Aldover, on tindrem pues, l'actuació de grallers i es donarà un entrepà i aigua a tots els assistents. També contarem amb l'assistència d'un ciclista professional, el Xavier Florencio, que participa dins de l'equip de la marca professional Geox, i també vindrà. I llavors el que fem és un clam a que tota la gent de la comarca que encara no conegui la Via Verda i del territori que puguin vindre este diumenge a disfrutar d'este atractiu turístic que tenim.
Recordeu, aquest diumenge 13 de novembre, Diada de la Via Verda al Baix Ebre, on es repartiran entrepans a tots els participants i els més menuts de 10 anys rebran un obsequi.
La campanya Amposta Capital Comercial de les Terres de l'Ebre, que es va iniciar fa uns mesos, es reforçarà a través dels mitjans audiovisuals, mitjançant l'emissió de 2 espots i falques publicitàries per promocionar els comerços de la ciutat d'Amposta. Manel Ramon, des d'Amposta Ràdio, ens amplia aquesta informació.
Doncs efectivament, tal com ha explicat la regidora de Comerç de l'Ajuntament d'Amposta, aquesta campanya surt en un moment en què creix la trama urbana i s'entén des de l'Ajuntament que el comerç del centre de la ciutat ha de tenir una vida pròpia i s'ha de convertir en un pol d'atracció per als possibles clients. En un primer moment es van fer instal·lacions de tòtems i senyalització horitzontal a les voreres de les zones comercials, i en aquesta segona part de la campanya es pretén mostrar al consumidor la potencialitat del comerç ampostí. La campanya al complet ha suposat una inversió de 19.000 euros. Ho explicava la regidora de Comerç, Rosita Pertega.
Sí, bueno, estem orgullosos del comerç que tenim. El que passa que, com passa moltes vegades, no valorem prou el que tenim a casa nostra. Llavors, per la preocupació de que això, a veure com ho podíem transmetre a la gent, és perquè es va fer la campanya aquesta per a donar difusió del comerç d'Amposta, que és molt important, tant a nivell de botigues com a nivell de restauració. Crec que és un conjunt que no tenim res a envejar a altres poblacions, i el primer que hem de fer és que nosaltres ens ho creguéssim. I el sentit d'aquesta campanya és que Amposta ha de ser capital comercial de Terres de l'Ebre, i hem de fer difusió d'este comerç perquè la gent de fora també mos conegui i aprecie tot el comerç i tota l'activitat que es fa aquí a Amposta.
Cal recordar que ahir també va visitar Amposta Josep Maria Recasens, director general del Consorci de Comerç, Artesania i Moda de la Generalitat, que va signar un conveni a tres bandes entre la Generalitat de Catalunya, l'Ajuntament d'Amposta i la Federació de Comerç, un conveni que pujarà aproximadament a 25.000 euros.
Serveis informatius de Mute.
Dissabte tindrà lloc el Festival del Fang que organitza SEO BirdLife. L'informació ens la porta des de Ràdio Delta, Lluïsa Bertomeu.
SEO BirdLife va organitzar per aquest dissabte a la Reserva Natural de Riet Vell la tercera edició del Festival del Fang al Delta de l'Ebre. A partir de les 9 del matí hi ha preparades diferents activitats com visites guiades per observar el xafà, construcció d'una paret de barraca, anellament d'ocells en família, xerrades temàtiques, concurs de fotografia digital i degustació de paella d'arròs ecològic conreat en la mateixa finca de Riet Vell. D'aquesta nova edició del Festival del Fang en parla des de SEO BirdLife Ignasi Ripoll.
Doncs hem canviat el nom de Festival del Fangueig a Festival del Fang precisament perquè pensem que és més suggerent i que inclou més coses parlar del fang que estrictament només del fangueig, que de fet és l'activitat principal, perquè farem passar els tractors i es veurà com els moixons s'arremolinen darrere del tractor picotejant la fauna aquàtica que troben allà al darrere, no? Però clar, farem altres activitats també relacionades amb el fang, com per exemple la construcció d'una paret, d'una barraca tradicional, amb el mateix fang de l'arrossar, amb la palla, amb tots els medis que s'empraven darrerament, antigament, no?, per fer això. I d'altres coses, no?, com tallers infantils també fent figuretes de fang, tallers de fauna aquàtica, que venen els profes del camp d'aprenentatge del Delta de l'Ebre, ensenyant-ho, tallers de dibuix, tot un cicle petit de conferències a dintre de la tracta tradicional de Riet Vell, com per exemple parlarem del turisme ornitològic, un curs online que hem creat que es diu Iberaves, explicarem el que fa el voluntariat, ensenyarem també un projecte que hi ha de gestió del canyissar amb cavalls, no?, aquest recolzat per Catalunya Caixa, i després també els 10 anys del projecte Riet Vell, que celebrem aquest aniversari. I a més doncs, vindrà Podet a fer-nos els seus jocs tradicionals, explicar-nos la tradició racera, engajarem amb els tractors, hi ha un concurs de fotografia també digital de fangueig, i acabarem amb una paella d'arròs ecològic, per un preu mòdic, no?, que s'ha de reservar amb antelació amb un correu electrònic.
SEO BirdLife us convida a gaudir d'aquesta festa agrícola i ornitològica coincidint amb la celebració del 10è aniversari de Riet Vell. El Festival del Fang és d'entrada lliure i gratuïta. Només és de pagament la paella que val 7 euros i cal reservar plaça al mail ssanchez@seo.org.
Serveis informatius de Mute.
L'Ajuntament de l'Ametlla de Mar posa en marxa un curs de DJs. El curs començarà a finals de mes i tindrà lloc fins a finals de gener. Hi poden assistir els majors de 12 anys i el preu és de 35 euros. Olga Tomàs, des de la Cala Ràdio, ens porta aquesta notícia.
Des de la Regidoria de Joventut i Festes de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar s'enceta una iniciativa pionera al territori, un curs de DJs. Els alumnes majors de 12 anys aprendran a punxar música en plats i amb els programes informàtics de darrera generació, comunicació en events i moltes coses més. Cal tenir en compte que aquest curs compta amb una part teòrica i una pràctica que anirà a càrrec de la mà de DJs locals i de diverses parts del territori. D'altra banda, els DJs de l'Ametlla de Mar, Sergi Calero, Iñaki Abengoza, Dani Mora, Sam Balfegó, l'Andreu Tomàs i Guillermo Argentó col·laboren en aquesta iniciativa de manera totalment desinteressada. Els interessats en aquest curs, que es preveu que comenci a finals de novembre i acabi a finals de gener, hauran de pagar 35 euros. Només cal passar a inscriure's per la regidoria de festes pels matins de 10 a 2 de la tarda i pel telecentre els matins de 10 a 2 i per les tardes de 4 a 8 i mitja. Escoltem Albert Medrano, regidor de Joventut de l'Ajuntament de la Ametlla de Mar.
Bé, és una iniciativa des de l'àrea de joventut i de festes, pensant una miqueta amb els nois que, bueno, aquí a la Calanya hi ha molta gent que se dedica o li agrada o té com a hobby la part de ser discjoc i la part de música, i a través dels discjocs que ja tenim aquí a l'Ametlla, una iniciativa per poder mostrar, ensenyar i crear nova base de DJs. I, possiblement, amb una gran sorpresa al final de tot el curs, que estarà marcada dins de les festes patronals de la Candelera.
El curs de DJs està patrocinat per Hèrcules, empresa especialitzada en entreteniment i hardware per a la música digital.
L'informatiu de Mute.
Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
I fins aquí el nostre temps dedicat a les notícies. Tornarem a estar amb tots vostès demà a la mateixa hora. Adéu-siau i molt bona tarda.
L'informatiu de Mute, un programa realitzat pels serveis informatius de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre i Mute.